Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Els aturats podran ajornar 2 anys la meitat del que paguen cada mes d'hipoteca. És el que marca més del paquet d'ajudes ara a les famílies del govern Zapatero.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Com ho veu el sector, els que ho han de resoldre definitivament en el dia a dia, bancs i caixes, Cata Carmany?
Doncs les entitats que hem consultat diuen que estan disposades a col·laborar-hi, però coincideixen que aquestes mesures ara per ara no tenen base jurídica i que esperen concretar amb el govern espanyol com s'han d'articular. Recorden que ja fa mesos que estan renegociant els contractes hipotecaris amb els seus clients.
Per cert, també hi ajudes a la contractació.
Concretament, 1.500 euros per les empreses que contractin aturats en família.
Això mentre Brussel·les li envia una previsió més aviat fosca a Madrid.
El 2009 a Espanya estarà en recessió i amb l'atur el 15%.
Solves no hi està d'acord, Brussel·les, Oriol Serra?
Doncs no hi està d'acord perquè les consideren massa futuristes perquè, segons el ministre d'Economia espanyol, per entendre les previsions de la Comissió Europea que s'estiren fins al 2010, diu que s'ha de fer un esforç d'imaginació. Pedro Solves també creu que Brussel·les no ha tingut en compte factors optimistes com la tendència a la baixa del preu del petroli.
Escoltarem Solves avui i a partir d'ara cada 4 mesos.
Informant de les entitats a les quals se'ls compraran actius.
En compliment d'aquell pla de rescat financer. A part d'això, tota l'atenció, tota Atlàntica enllà.
To a great friend who has been with us from the start.
Cada cop queda menys que per aclarir, vaja, qui guanya, qui serà el que guanyarà. I això també ho noten els contendents. Tant Obama, qui estem sentint ara de fons, que apreta els estats que li van donar el triomf a Bush ara fa 4 anys.
We need your help. We need your help.
Com McCain, que fa una autèntica marató per 7 estats i que sospira pels indecisos per girar la truita.
Veurem si la truita es manté com està o gira. Moviments jurídics i de carrer d'un cas que ha causat commoció.
La fiscalia acusa d'homicidi els 2 detinguts per la mort d'una noia de Ripollet.
Això mentre hi ha en marxa una manifestació de condemna al Albert Segura.
Doncs sí, unes 800 persones que s'han unit a aquesta concentració que han pres una marxa lenta fins al lloc on es va trobar la noia. Reclamen justícia i més seguretat perquè no es torni a repetir una situació similar.
Entesos, Albert, aquesta és la manifestació que s'està fent en aquests moments a Ripollet mateix. Dels esports que destacarem avui, Òscar.
Recordarem el desenllaç del Mundial de Fórmula 1 i a la tarda al Brasil. Ni el millor guionista hagués pogut escriure un final tan emocionant com el que van protagonitzar Hamilton i Massa. De la tarda d'avui destaquen alguns noms. Rafa Nadal renuncia al Masters de Shanghai perquè té molèsties al genoll i vol centrar-se a la final de la Copa Davis. Seve Ballesteros ha experimentat una millora en el seu estat de salut i ja pot parlar amb els seus familiars. I de la Penya, que estarà 5 setmanes de baixa per l'enèsima lesió muscular. A Can Barça, deixen del lideratge, tot i que Guardiola segueix apel·lant a la prudència. Del partit de demà, la Champions contra el Basilea, al Camp Nou, no en parla gairebé ningú.
I després del que hem viscut pel que fa al temps, amb l'Ajuntament de Salou estudiant en aquests moments demanar que el municipi sigui declarat zona catastròfica pel temporal d'aquest cap de setmana, després del que hem viscut, què ens tocarà viure a partir d'ara, Francesc Mauri?
Bona tarda. Doncs ens tocarà viure amb més tranquil·litat, però no total, perquè de fet demà podrien tornar algunes pluges entre mig matí i migdia i sobretot a la tarda, primer la Costa Brava, després comarques de Girona i Barcelona, i també noves nevades al Pirineu que demà a la nit i sobretot demà passat podrien ser més generals, especialment demà passat i a cotes més baixes, arribant fins i tot demà passat als 1.200 metres.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Connexió habitual amb el trànsit.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
7 i 4 minuts, David Ubach.
Doncs, entre d'altres, destaquem un accident a la B30 que talla un carril a Sant Cugat cap al sud i genera retencions de 2 quilòmetres. A banda, a la P7 es mantenen les retencions de 5 quilòmetres, en aquest cas, entre Santa Perpètua i Barberà cap al sud. A P2, amb lentitud i algunes aturades. També el tram del Papiol cap al nord i afegim, per últim, una C33 que presenta ara aturades a Montcada per entrar a Barcelona.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagarà 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Doncs precisament comencem parlant d'euros i d'hipoteques. El govern espanyol ha aprovat que les persones aturades amb una hipoteca inferior als 170.000 euros, aneu apuntant-vos la xifra, 170.000 euros, puguin ajornar el 50% del pagament de la quota fins l'any 2010. Ho ha explicat el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que també ha anunciat mesures per bonificar les empreses que contractin aturats que tinguin familiars al seu càrrec.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
D'entrada ens interessa molt, i aquí ens hi detindrem una estona per explicar-ho bé, la qüestió de les hipoteques. Per nosaltres, clarament, avui la notícia econòmica del dia. Hipoteques per sota dels 170.000 euros, 50% de pagament ajornat de la quota fins l'any 2010. Aquest seria el resum. Siegfried Gras, bona tarda.
Bona tarda.
Malgrat tot, Siegfried, hi ha unes condicions per accedir a l'ajornament d'aquesta part de la hipoteca, eh?
Exacte, i poder accedir als treballadors assalariats a l'atur amb dret a prestació o als autònoms amb càrregues familiars que hagin hagut de tancar el negoci o tinguin pèrdues demostrables. A més, la hipoteca l'han d'haver firmat abans de l'1 de setembre del 2008 i el màxim de diners que es podran pagar més tard seran 500 euros mensuals, i els diners ajornats, lògicament, s'hauran d'amortitzar a partir de l'any 2011 amb les condicions que ha explicat el president espanyol.
Mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción de la hipoteca con el límite máximo de 10 años y, por supuesto, el Estado garantiza las cantidades aplazadas.
Aquesta mesura s'hi podran acollir de forma voluntària més de 500.000 de persones.
Rodríguez Zapatero, Siegfried, assegura que aquesta mesura s'impulsa per ajudar les famílies, així com també d'altres, com per exemple aquesta també és destacada, allargar el termini dels comptes d'habitatge.
Efectivament, i concretament es podran allargar 2 anys també, però com explica el president espanyol, amb unes condicions.
Una ampliación excepcional del citado plazo de 4 años para aquellas cuentas cuyo plazo ha vencido recientemente o vencerá en los próximos años 2008, 2009... y 2010. La ampliación del plazo solo será para materializar el saldo.
També s'aprova que les persones amb una renda inferior als 33.000 euros podran cobrar la desgravació per habitatge més a més en la nòmina amb un màxim de 2 punts i no l'any següent a la declaració de la renda com es fa actualment. D'aquesta manera tenen els diners abans. I finalment, l'última mesura, les persones que venguin una vivenda per comprar-ne una altra tindran 2 anys més per reinvertir els diners de la venda del primer habitatge. Les mesures s'aprovaran aquest divendres al Consell de Ministres i estan concertades a Zapatero amb les entitats financeres.
Ens queden, Siegfried, de tota manera, totes les altres mesures, les ajudes a la contractació. Siegfried, si no et sembla malament, congelem un moment.
Perfecte.
Ho congelem perquè aquesta és la proposta que ha fet avui el president espanyol pel que fa a les hipoteques i les ajudes a les famílies, i aquí hi entren, evidentment, Cata Carmall, bona tarda.
Bona tarda.
Les entitats financeres, què hi diuen?
Doncs pel que fan a aquest ajornament de les hipoteques, les patronals de bancs i caixes no volen fer valoracions fins que no hagin concretat amb el govern central diferents aspectes del pla. Les entitats consultades per aquesta emissora coincideixen a advertir que per aplicar aquesta mesura calen canvis jurídics que no saben com s'articularan. Afegeixen que estan disposades a col·laborar, però recorden que ja fa mesos que renegocien en les condicions dels préstecs perquè diuen qualsevol mesura és millor que executar una hipoteca. Per tant, estan pendents que l'executiu espanyol els doni més detalls sobre aquesta mesura.
Molt bé, dit això, descongelem les altres mesures. Un altre paquet que inclou bonificar amb 1.500 euros, per exemple, la contractació indefinida de treballadors a l'atur que tinguin una carrera familiar. Això, una càrrega familiar, és a dir, que tinguin família, vaja, aquí han de mantenir. Això, Siegfried, ha de servir, segons el president espanyol, per fer front, concretament, a l'augment de l'atur, eh?
Sí, de fet, el president espanyol Zapatero ha explicat que 1.500 euros és una xifra molt important, només superada per l'ajuda per contractació de treballadors discapacitats. També es bonificaran les empreses que contractin treballadors per sectors emergents, com els d'investigació i desenvolupament o medi ambient. En definitiva, Zapatero considera que pot ser un pas important i que pot reactivar el mercat de treball.
Tendrá un coste estimado en torno a los 170 millones de euros y el número de trabajadores que van a ser positivamente afectados se sitúa en torno a los 500.000.
Per últim, també s'aprova que les persones que quedin a l'atur i vulguin començar una iniciativa empresarial puguin cobrar de cop el 60% del total de la prestació i no el 40% com fins ara.
Moltes coses a explicar, totes elles explicades magníficament. Siegfried Gras, bona tarda, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis disponibles a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei integral de pagaments de la Caixa gestiona les factures eficaçment, ja se sap.
Però que, a més, permeti anticipar el cobrament d'una o diverses factures als proveïdors, eliminant el risc d'impagament i mantenint la disponibilitat de les línies de crèdit?
Això és Caixa Confirming de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Per cert, parlant de qüestions econòmiques, la Comissió Europea dibuixa un panorama econòmic per a Espanya gens optimista, tot el contrari, pels pròxims dos anys. L'executiu comunitari no només preveu que Espanya tanqui el 2009 amb creixement negatiu, sinó que augura una taxa d'atur superior al 15%, al 15%, pel 2010. Brussel·les, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Oriol, Espanya seria el país, si això es confirmés, de la Unió Europea amb l'atur més elevat.
Exactament, l'índex d'atur espanyol seria, amb diferència, el més elevat de la Unió Europea l'any 2010 i també el 2009 i fins i tot aquest 2008. D'aquí a dos anys, i segons els càlculs de Brussel·les, el percentatge d'aturats a Espanya serà del 15,5%, pràcticament el doble de la mitjana europea, que quedarà al 8,1%. El segon país europeu amb l'índex d'atur més elevat el 2010 serà Eslovàquia, situada a una distància de gairebé 6 punts de la mitjana espanyola. El ministre d'Economia espanyol, Pedro Solbes, ha posat en dubte aquestes previsions perquè considera que el 2010 encara queda massa lluny.
Hablar del 2010 en este momento, yo creo que hay que ponerle mucha imaginación. La situación es tan cambiante y los factores que influyen tantos y influyen de forma tan significativa.
Les projeccions de creixement de l'executiu europeu tampoc són gens positives per l'economia espanyola, que tancarà el 2008 en recessió i tindrà un creixement negatiu del 0,2% el 2009. Pel conjunt de la UE es preveu un creixement estancat per l'any vinent i es redueix a la meitat la previsió d'aquest any.
Oriol, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Hem sentit de Solbes, el sentirem a partir d'ara cada 4 mesos, perquè el govern espanyol donarà els noms dels bancs i les caixes que venguin actius a l'executiu espanyol per augmentar la seva liquiditat, Laia Ortega.
El secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, explica per què s'ha triat aquesta fórmula.
¿Por qué dejamos pasar un tiempo? Pues porque entendemos que es lo más razonable. Quiero decir, en vez de poner todo el foco en lo que es el momento de la subasta, lo que hay que hacer es dar toda la información en el momento que toque, cuando se dan explicaciones a sus señorías en la Comisión de Economía del Congreso.
Solbes n'informarà quadrimestralment al Congrés dels Diputats.
Mentrestant, la crisi té altres cares. Una molt clara en forma de cotxe, i és que les vendes de vehicles de tot terrenys també cauen prop d'un 40% en un any a Catalunya.
Des del gener s'acumula una caiguda de les vendes del 27%, 3 punts per sobre de la mitjana espanyola. Segons dades de les associacions de fabricants i venedors, Enfac i Gambam, no hi havia un volum de vendes tan baix en un octubre des de l'any 95. Aquest mes a Catalunya s'han matriculat 12.400 vehicles. Els tot terrenys i els monovolums són els que han baixat més.
I aquesta hi té una relació molt evident. Delphi presenta un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 800 persones.
El fabricant de components per a l'automoció ha pres aquesta mesura, que afectarà bona part dels treballadors de la planta de Sant Cugat del Vallès. Consistirà en una suspensió temporal de contractes per 23 dies davant l'argument d'una baixada de vendes. I també el fabricant d'insecticides Zobele ha anunciat el tancament de la seva planta de Cerdanyola del Vallès i l'acomiadament dels seus 165 treballadors.
Assistència mèdica en centres mèdics concertats.
Assegurança de la llar amb cobertura d'incendi, robatori i altres desperfectes.
Assegurança de l'automòbil amb excel·lents condicions de cobertura, preu i servei.
El grup assegurador de Caixa Penedès treballa dia a dia per oferir-li les millors assegurances amb el millor servei. Vingui a demanar informació a les nostres oficines. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Situem-nos ara a les borses. Els parquets estrenen més amb guanys.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Fins i tot l'IBEX 35, que ha començat la sessió a la baixa, ha aconseguit després, a última hora, capgirar la tendència. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. El mes de novembre ha començat amb guanys moderats a les borses del vell continent, tots i els nous rescats bancaris i les noves previsions de recessió de l'economia. Aquí l'IBEX 35, tot i anotar pèrdues bona part de la sessió, finalment ha pujat un 1,27% i se situa en els 9.231 punts. La resta d'europees també han tancat amb tendència alcista, amb un euro al mercat de divises de Frankfurt, que s'ha apreciat contra la moneda nord-americana, amb fortit al BCE, ha fixat el seu canvi oficial a 1,2822 dòlars.
Nois, silenci, sisplau. Rovira, a la pissarra. Digui'm, quan inverteixi en opcions sobre futurs, quin criteri ha de condicionar un anàlisi fonamental?
Jo, no sé.
Per invertir, cal estar preparat. Presentem l'aula de formació de Gaesco. Gràcies als cursos de l'aula de formació de Gaesco, vostè dominarà els conceptes més importants del món financer. Gaesco, l'experiència és capital. Informi's en el 902-237-237 o a gaesco.com.
Falten menys de 24 hores perquè els Estats Units obrin els col·legis electorals.
We cannot spend the next four
years... It will be one of the first things I do as President of the United States of America.
I això s'acaba, senyores i senyors. Som ja a la recta finalíssima, a l'esprint final. Els candidats fan tot el que poden per aprofitar els últims segons, els últims minuts, per guanyar-se vots de ciutadans indecisos en estats que poden ser clau. Ho fan tant el candidat demòcrata, que va, sembla, pel davant en el marcador dels sondejos i de les intencions de vot, com Barack Obama, com John McCain, que intenta recuperar terreny. Per parlar de les últimes hores de campanya, ara saludem a tot l'equip de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, els nostres enviats especials a diversos punts dels Estats Units. Per exemple, a Chicago, Illinois. Cèlia Sernades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per exemple, Phoenix, Arizona. Maria Alba Gilabert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I, com sempre, a Washington, el nostre corresponsal, la veu d'Amèrica, Xavier Vilà, molt bona tarda.
Què tal, Kilian, com estàs?
Barack Obama, parlem primer d'ell, destina l'últim dia de campanya a tres estats claus de la victòria de George Bush. Se'ls en va emportar George Bush l'any 2004 i gràcies a això va guanyar, entre d'altres coses, Florida, Carolina del Nord i Virgínia. Amb 7 punts d'avantatge respecte a John McCain, segons les últimes enquestes, Obama està recordant als seus seguidors que aquestes últimes hores seran crucials, que són molt importants, decisives. Chicago, Cèlia Sernades, com s'està notant aquí el dispositiu electoral i també de seguretat, suposo?
Doncs al centre de la ciutat és ja molt visible la presència policial. Des d'avui, a més, està prohibit aparcar la majoria dels carrers del centre i al voltant de l'emblemàtic Gran Parc, on es farà la festa final demòcrata demà, s'aixequen tanques i es barreja el pas als vianants per implantar les mesures de seguretat. La mobilització electoral s'espera especialment intensa a Chicago, la ciutat d'Obama, segons ha explicat Langdon Neal, director de la Comissió Electoral de Chicago.
Esperem una participació per sobre del 80%. A Chicago no hem tingut una participació del 80% en unes eleccions presidencials des de 1972.
Hi ha una altra xifra que ajuda a fer-se una idea de l'efervescència i expectació que estan generant aquestes eleccions. A Chicago s'han registrat 1,5 milió de votants, la xifra més alta des de l'any 82. I la meitat d'aquests nous votants tenen menys de 34 anys. El vot jove, recordem, es considera crucial per a Obama. El candidat demòcrata comença l'últim dia de campanya electoral a Jacksonville, a Florida, un estat clau que aquest cop, segons les enquestes, s'inclina cap a Obama. En les últimes hores ha destinat les seves energies a Ohio, un altre estat clau, on ha rebut el suport del cantant Bruce Springsteen.
Que ha estat una de les imatges, sens dubte, d'aquestes últimes hores. Tot i anar per darrere en els sondejos, mentrestant, el candidat republicà John McCain adverteix que encara pot guanyar, perquè, segons diu, ja l'han donat més vegades per perdedor sense que això fos cert. McCain, parlant d'altres contestes electorals que ha guanyat, McCain utilitza les últimes hores de campanya per intentar esgarrapar vots d'indecisos en un tour, autènticament tour, per 6 estats, entre els quals hi ha Colorado i Nou Mèxic. Una autèntica marató, Maria Alba Gilabert.
Doncs sí, una autèntica marató amb la que McCain intenta captar en aquestes últimes hores els vots dels indecisos i que el seu director de campanya, Rick Davis, ha qualificat de traca final en uns estats que compten que es decantaran pel candidat republicà. El senador per Arizona repetirà en aquesta última jornada el seu missatge final. Ha lluitat en moltes batalles i la decisiva ha arribat i l'ha de guanyar. El recorregut per aquests 6 estats, entre els quals hi ha Colorado i Nou Mèxic, acabarà aquesta nit hora nostra a Arizona, on demà McCain ha de votar i on ja s'està preparant el dispositiu en un hotel de luxe per passar la nit electoral. Fons de la policia local han dit que no s'ha fet cap desplegament especial per aquesta nit i que tampoc es preveu reforçar la seguretat a l'hotel, ja que John McCain disposa del seu propi equip. S'espera que la nit electoral l'acompanyaran unes 3.000 persones, entre les quals centenars de periodistes d'arreu del món.
Gràcies, Phoenix, Arizona. Ara cap a Washington. Xavier Vilà, al marge de l'ambient que es respira en cadascuna de les campanyes, que ja hem sentit, cal tenir molt en compte també com s'estan vivint aquestes últimes hores a la capital del país. Bàsicament la capital política, molt política del país, perquè allà s'hi cou tot. Tant els demòcrates com els republicans, Xavi, fan càlculs del que pot passar en els comicis de demà, com és natural en aquests moments i aquestes hores que falten perquè això comenci. Els demòcrates veuen ja guanyades les eleccions, Xavi, o no?
Et diria que sí, però també t'haig de dir que els partidaris de Barack Obama més optimistes avui els ha agafat una miqueta la por al cos en veure com algunes enquestes ajusten el marge amb John McCain en estats clau que hauran de mirar amb lupa la propera nit, com Ohio, Florida, Indiana o Virgínia. Són els típics nervis d'aquell alumne que creu saber-se l'assignatura i hores abans de examinar-se ja posat el cava a refredar. Però ja saps què passa, que per molt que portis la lliçó presa, no es pot dir blat fins que és el sac i ben lligat, si no mira què li va passar al Gor l'any 2000. El mapa del país, tanmateix, val a dir, ara està esquitxat del blau demòcrata en dos punts molt concrets, la costa pacífica i el nord-est dels Estats Units, i ara cal que Obama, si vol guanyar, asseguri el mig oest, que és on està avui, a Ohio, aquell terreny hostil políticament als afroamericans i que els suburbis de les grans ciutats ha viscut una transformació l'última dècada cap a postulats demòcrates. Lluny, lluny, queden els votants republicans convertits per Ronald Reagan i aquells excessos de la generació del 68. Els haurà convençut Obama? És més probable això, Killian, que no pas que McCain guanyi tots els estats clau en joc. Però clar que d'aquí a destapar el cava queda molt.
En efecte, que el poden tenir en refresc o ben fredet, sí, però que en qualsevol cas hauran d'esperar que això acabi. Moltíssimes gràcies, Xavier Vilà, a Washington, també a Chicago, Illinois, Cèlia Cernades, i també a Phoenix, Arizona, Marial Bagilabert, l'equip d'aquesta casa que seguirà les eleccions des d'ara i fins que acabin, fins que sapiguem qui és el nou president dels Estats Units. Bona tarda.
Bona tarda.
Les eleccions nord-americanes a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I wouldn't be here tonight. La nit de dimarts a dimecres, a partir de la una, edició especial del programa Mapamundi, presentat simultàniament per Xavier Vilà des de Washington i Jordi Lucea des de Barcelona.
Seran 5 hores de programació especial amb connexions amb Washington, Chicago i Phoenix.
Al llarg de la nit analitzarem els candidats, la campanya i els primers resultats amb 3 taules de convidats diferents. Entrevistarem experts que ens donaran les claus per entendre la transcendència d'aquestes eleccions. Un desplegament històric per oferir la millor informació.
La millor informació.
Mapamundi.
Mapamundi, especial eleccions nord-americanes, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio. Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Després de mirar lluny, mirem molt a prop. Ara cap a Ripollet, per exemple. Més de mig miler de persones es manifesten a aquesta hora pels carrers d'aquesta ciutat del Vallès Occidental per mostrar el seu rebuig a la mort divendres d'una noia de 14 anys de la localitat, presumptament a mans de dos joves menors d'edat. Tot i que havia de ser una concentració darrere de l'Ajuntament, finalment els partidaris han decidit manifestar-se, és a dir, moure's fins al lloc on va morir la noia. No sé si heu arribat aquí ja. Ripollet, Albert Segura, bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou, Kilian, doncs així és. Hem arribat al punt, justament és el punt on van trobar la noia i on han dipositat flors i espelmes tots aquests manifestants que han seguit des de l'Ajuntament fins aquí. La Denise, una de les amigues íntimes de la noia, ens explica el motiu d'aquesta marxa lenta.
Pues para que se recuerde a Maores, que sepa que estamos con ella, todo el pueblo, ¿no? Que aunque hay gente aquí que no la conocía, igualmente están con ella. A mí hay gente que ni siquiera nos hablábamos ni nos conocíamos, incluso me ha hablado para decir que sí que iban a venir y que nos apoyaban en todo y todo lo que pudieran hacer, que lo iban a hacer.
Motivats per la consternació d'uns fets crus, alguns dels nois duien pancartes amb la fotografia dels dos menors acusats, amb la intenció, diuen, que tothom sàpiga qui són i sobretot que es faci justícia.
Entesos, Albert, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Continua, això hi pot anar en un punt relacionat, continua augmentant el nombre de denúncies presentades per dones maltractades. Des que va començar l'any, ja se n'han presentat més de 71.000 a tot Espanya. Ho diu l'Observatori contra la Violència Domèstica, que ha alertat especialment de l'increment de casos entre el col·lectiu immigrant. Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Albert, quines dades té l'Observatori per mostrar aquesta preocupació que dèiem?
Doncs en 3 anys, des de l'entrada en vigor de la llei contra la violència de gènere, el percentatge de dones estrangeres que han presentat denúncia per maltractaments s'ha incrementat 7 punts. Actualment, gairebé 4 de cada 10 dones que sol·liciten ordres de protecció són immigrants. Immaculada Montalbán és presidenta de l'Observatori del Poder Judicial.
Pues son mujeres que presentan una situación doblemente desfavorecida porque normalmente carecen de redes familiares de apoyo, son mujeres que pueden tener dificultades con la lengua española y son mujeres que muchas veces tienen la amenaza de la expulsión.
A tot l'estat, les denúncies per violència masclista s'han incrementat i des de la posada en marxa de la llei integral s'han dictat ja 80.000 sentències condemnatòries.
Entesos, gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, este es el contestador automático de la humilde morada de Ramiro Benítez. En este momento no estoy en casa, ni lo estaré por una temporada. Ando tras la estela de mi amigo Pancho. Le siento muy cerca, casi le huelo. Voy a recuperar lo que es mío, mi tesoro.
Este jueves vote la primitiva. Un único acertante podría ganar 6 millones de euros.
Y el sábado, 9 millones de euros.
La primitiva. Que la suerte te acompañe.
Necessitem gent que s'emocioni, que tingui un gos, que no en tingui, que parli del temps, del menjar, de la ciència, que parli directament, que faci entre un 25 i un 50 de peu, que esmorzi, tini i sopi, gent que tingui nom i cognoms, a qui li entusiasmi l'esport. Festa voluntari de l'Europeu del Atletisme de Barcelona 2010. Necessitem gent com tu. Inscriu-t'hi a bsn2010.org o truca al 010.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Rigal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
5 minuts, 2 quarts de 8. Ha estat un cap de setmana de temporal, sobretot, per exemple, i molt especialment a Salou. L'Ajuntament d'aquesta localitat estudia demanar que el municipi sigui declarat zona catastròfica pel que hi va arribar a passar. Per posar un exemple, en només un dia l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, és el primer dia en què la gent hi ha pogut anar, en només un dia ha atès més de 200 persones afectades pel temporal. I Tarragona Marriera, la xifra podria seguir augmentant.
Doncs sí, perquè molts dels edificis afectats són segones residències. En els propers dies, l'Ajuntament valorarà si demana que es declari zona catastròfica i es mostra prudent a l'hora de quantificar les pèrdues econòmiques. Antoni Banyeres és l'alcalde de Salou.
Hem de fer la valoració dels danys, veure què és el que està cobert i a partir d'aquí doncs, considerarem quines l'opció més vàlida.
La policia local i els Mossos vigilen la zona més afectada pel temporal a Salou per evitar robatoris als habitatges que s'han quedat sense portes o finestres. A Cabra del Camp, a l'Alt Camp, avui també han fet balanç dels danys del temporal.
Les dues confederacions de turisme rural de Catalunya neguen que entre els seus associats hi consti la masia en què ahir a la matinada hi va haver una intoxicació. Segons les dues entitats, tot i que l'establiment s'anunciava precisament com a casa rural, no està registrada Esteve com a tal.
Sí, en aquest allotjament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, hi va morir un home i 9 persones més van quedar ferides. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident, tot i que la hipòtesi principal apunta a la mala combustió d'una caldera.
Per cert, avui hem sabut que un matrimoni de Barcelona de 82 i 77 anys han mort aquest cap de setmana en un poble d'Ourense, també per la mala combustió, en aquest cas, d'un braser. I aquest és un dels noms del dia, Josep Maria Socias Humbert, l'alcalde de Barcelona durant la transició, que ha mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron d'una llarga malaltia. Tothom n'ha destacat l'impuls que va donar a la democràcia i als equipaments de la ciutat.
L'actuació de l'últim alcalde procedent del franquisme es va caracteritzar per la compra de terrenys, el diàleg amb les associacions de veïns i també la recuperació del carrer per les activitats festives. Una feina que avui li ha reconegut l'alcalde Jordi Areu.
Ha estat una persona molt important en la història de l'Ajuntament Democràtic. Va preparar el terreny per iniciar després el procés de transformació d'aquesta ciutat.
Joan Antoni Solans, que va treballar al costat de Socias com a delegat d'Urbanisme, n'ha destacat a Catalunya Ràdio el seu tarannà dialogant.
Va ser una persona completament lliurada a resoldre de la millor manera el tema de la transició política a Catalunya. I, per tant, obrint joc tant a les associacions de veïns com a l'Assemblea de Catalunya com a la Comissió de Partits Polítics.
La Capella Ardent s'instal·larà demà al migdia a l'Ajuntament de Barcelona.
I atenció a això, el Museu Militar del Castell de Montjuïc a Barcelona pot tancar les portes definitivament a començaments de l'any que ve. Part de la col·lecció es traslladarà al castell de Sant Ferran de Figueres, on Defensa planteja obrir un nou museu, Carlos Baraiber.
L'alcalde de Figueres, Santi Vila, creu que l'oferiment de la ministra Chacón és una oportunitat per donar valor a la fortalesa més gran d'Europa. I a Barcelona, el regidor de Relacions Institucionals, Ignasi Cardalús, ja treballa amb un calendari per tancar el Museu de Montjuïc.
Calculem que per retirar la col·lecció del Museu Militar i emmagatzemar-la a Figueres una part i una altra part, diguem-ne, ja distribuir-la en els museus de la ciutat, podem estar uns 3 o 4 mesos. I, per tant, aquest és el període de temps que encara romandrà obert el Museu Militar com a tal, no?
A Figueres creuen que cal madurar el projecte i troben prematura la data del 2010 per obrir el nou museu.
Temps ara per repassar la resta del dia. Que passa per diversos escenaris, un alt mandatari xinès visita Taiwan per primera vegada des de la Guerra Civil Xinesa del 1949.
Arriba de Taipei per una estada de 5 dies on tractaran d'alguns dels aspectes que ja han estat consensuats, com ara el restabliment de vols directes, noves rutes marítimes de càrrega i aspectes de seguretat alimentària.
Un comboi d'ajuda humanitària de l'ONU arriba a l'àrea controlada pels rebels de la República Democràtica del Congo.
Els 12 camions de les Nacions Unides carregats de medicaments i escortats per cascos blaus s'han trobat que la majoria dels refugiats havien fugit per por de morir abans de l'alto el foc que està en vigor ara.
Marina Geli comparteix amb la patronal de la sanitat concertada que calen mesures perquè el sistema sigui sostenible.
La consellera de Salut, però, creu que iniciatives com pagar el menjar als hospitals necessiten consens.
No podem amagar el cap sota l'ala, que nosaltres hem de debatre en profunditat, patronals, ciutadans i professionals, com podem continuar millorant la qualitat i l'equitat del Sistema Nacional de Salut.
Comença l'Audiència Nacional Espanyola una investigació per aclarir la desaparició de Pèrtur, l'exdirigent d'ETA.
Se'l va veure per últim cop l'any 1976 i, segons ha declarat avui l'exprés d'ETA, José Gurruchaga, la mateixa banda podria estar al darrere de la seva desaparició. Ha argumentat que la cúpula etarra mai no es va preocupar per saber on era Pèrtur.
I encara una última relacionada amb ETA.
En llibertat, el titular del telèfon mòbil des d'on ETA va avisar la setmana passada de l'atemptat a la Universitat de Navarra.
Dos quarts de vuit. Nou paquet de mesures del govern espanyol ara a famílies i empreses.
Els aturats podran ajornar fins a 2 anys el pagament de la meitat de la hipoteca. Les entitats financeres li demanen al govern més concreció i alerten que per aplicar-ne algunes falta base jurídica. Per les empreses, Zapatero proposa bonificacions per contractar de manera indefinida aturats en família.
Esprint final de seducció per seduir bàsicament els indecisos.
Obama i McCain esgoten les últimes hores de campanya amb un tour pels estats que poden ser claus per decantar la balança.
A Marsella n'han de fer una altra de tria, la de la seu de la Unió per la Mediterrània, que podria ser Barcelona.
Sí, sembla que es podria endarrerir aquesta tria i també complicar per qüestions d'agenda.
Enviada especial, Marsella, Maria Rovira.
A l'inici de la conferència ministerial sobre el procés de Barcelona Unió per la Mediterrània sembla difícil un consens que permeti designar avui mateix la seu de la Secretaria General de la UPM, tot i la posició destacada de la candidatura de Barcelona. Fonts del Ministeri d'Exteriors espanyol reconeixen que la tria està supeditada a l'acord en altres qüestions de funcionament que poden bloquejar la declaració final. Els principals esculls són la decisió sobre l'estatus que ha de tenir la Lliga Àrab i la durada de la copresidència franco-egípcia de la Unió per la Mediterrània. Els ministres inicien aquest vespre un sopar que servirà per acostar posicions, tot i que no es preveu que aquesta nit hi hagi una decisió sobre la seu.
Notícies pròximes. Primer a Barcelona, Gerard López.
Hi ha dues incidències que afecten el servei de Rodalies de Renfe a hores d'ara. Les línies amb problemes són les del Maresme, Vic, Manresa i Bellaterra, amb retards de fins a 20 minuts de mitjana. Una avaria ha passat prop de l'estació de Plaça Catalunya fa molt poca estona i l'altra està localitzada entre Molins de Rei i Castellbisbal.
Tarragona, Manel Sastre.
Més de 200 persones han demanat assessorament a l'Ajuntament de Salou per reclamar indemnitzacions pels danys provocats per la tempesta de diumenge. Avui han continuat les tasques de neteja i avaluació dels desperfectes.
Girona, Isabel Joanola.
La Guàrdia Civil investiga la identitat de l'home de 50 anys, el cadàver del qual ha localitzat avui surant a l'aigua a prop de la costa de Lloret de Mar. Segons els primers indicis i a falta de l'autòpsia, el cos no presenta senyals de violència.
Lleida, per Joan Álvarez.
Un llibre sobre el conflicte de l'art de la franja presentat avui a Lleida revela que la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega va demanar a l'exconsellera de Cultura, Caterina Mieres, que entregués les obres a l'Aragó com a contraprestació als papers de Salamanca.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Aviam, Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tornem a explicar això i amb més detall aquestes incidències que hi ha a Rodalies.
Són dues incidències, com deien, bàsicament a la infraestructura que afecten el servei de bona part de la xarxa. Les línies afectades són les del Maresme, les de Vic, també Manresa o Vilafranca, i la de Bellaterra. Hi ha retards de mitjana de 20 minuts. L'avaria més recent ha passat a prop de l'estació de Plaça de Catalunya, a Barcelona, passades les 7 de la tarda, per causes que de moment encara no es coneixen. Es tracta d'un problema en la via que altera el trànsit ferroviari en les 4 línies que dèiem abans, que són les que de fet passen per aquest túnel. I això se suma a una altra incidència que s'arrossega de més abans, des de 5:45, que afecta la circulació entre Castellbisbal i Molins de Rei, això a la línia de Vilafranca. Per aquest tram es circula en via única i això, per tant, obliga també a modificar alguns trajectes d'aquesta línia, però a més també de la línia de Mataró. De moment, no hi ha previsió per arreglar les avaries ni tampoc s'han donat a conèixer les causes d'aquests problemes.
Entesos, gràcies. Un altre problema, Ferrocarrils de la Generalitat esperarà fins demà al matí per decidir si poden reobrir el cremallera de Montserrat o si encara caldrà esperar unes hores o dies. El tren està fora de servei des de diumenge per una esllavissada que ha fet malbé la catenària. I durant tot avui s'han fet tasques per arreglar la infraestructura i de pas per netejar la muntanya, Carlos.
La decisió per reobrir el servei dependrà de si la infraestructura està arreglada i, sobretot, si el terreny està prou assegurat per evitar més despreniments. El responsable de l'àrea de turisme i muntanya de Ferrocarrils, Albert Solano, descarta que, més enllà de netejar els marges de pedres, també s'hagi de fer alguna actuació a la zona del despreniment.
a part doncs, de l'anàlisi i sanejament doncs, de tots aquests torrents doncs, que hi han quedat de pedres i que poden, doncs, podrien anar a el que és la línia, també en paral·lel doncs, està fent una mica l'anàlisi del punt doncs, on s'ha arrencat doncs, aquest despreniment per veure si doncs, cal fer algun tipus d'actuació paral·lela.
Segons la companyia, el despreniment va sortir d'un talús situat a la zona de Guilleumes a mig recorregut. Primer va baixar un gran bloc de pedres i sorra, però les pedres s'anaven trencant a mesura que queien i finalment a la via hi van caure dos rocs de mig metre cúbic. L'impacte va fer malbé uns 10 metres de catenària.
Encara sobre infraestructures, la prolongació de la línia 2 del metro arribarà al centre de Badalona la tardor del 2010, segons ha anunciat l'alcalde de la ciutat. Avui s'ha enderrocat l'últim edifici que quedava a l'illa central, la gran plaça que acollirà aquesta estació. Badalona, Jordi Gonzalo.
L'obra civil de la prolongació de la línia 2 del metro s'acabarà en un any. Després s'hauran de fer els acabats al subsol. L'alcalde de Badalona, Jordi Serra, ha explicat que el metro arribarà al centre de Badalona com a molt tard a finals del 2010.
Si no fallés res i tot seguís el calendari previst, un any després podria arribar. Per tant, també estaríem parlant de que a finals del 2010, segons les previsions, hauríem de tenir el metro aquí. Perquè, de fet, no és un metro nou, no són metros nous com a la línia 9, que és més complexa de posar un sistema nou en funcionament. En aquest cas, entenc que com que és la perllongació d'una línia que ja existeix, amb una maquinària que ja existeix, hauria de ser més ràpid i més senzill.
Serra ho ha avançat en l'enderroc del bar Sodoma, el darrer edifici que quedava dret a l'illa central, al punt on arribarà el metro. Un concurs públic haurà de decidir què es farà en aquest solar de 20.000 metres quadrats.
I aquest cap de setmana ha entrat en servei el nou accés nord a l'autopista C32 de Mataró, una connexió molt reclamada des de la capital del Maresme. Mataró, Beti Doñate.
Les obres, que han costat 1,7 milions d'euros i han durat prop d'un any, han permès que ara, des d'aquest punt del nord de Mataró, es pugui agafar l'autopista cap a Girona i Barcelona, així com entrar a la ciutat des de totes dues direccions, unes possibilitats que abans no existien. L'actuació també és important perquè permetrà reduir el trànsit que es forma, sobretot, els caps de setmana a l'accés de Mataró Oest, el que connecta la C32 amb l'Hospital de Mataró i amb un gran centre comercial. L'accés va ser obert al públic divendres passat, però avui ha estat inaugurat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.
Jo penso que aquest és un pas molt important. Era una obra molt desitjada, era una obra llargament esperada, era una obra escèpticament, amb gran escepticisme, esperada. Els més escèptics ara se la troben feta i jo crec que les coses, quan es fan bé, es fan de pressa.
Nadal també ha dit que la Generalitat preveu construir els laterals de la C32 de Mataró al 2010, una altra acció que també hi haurà de reduir el trànsit.
Hola, buenas.
Hola.
Verás, llamaba por la promoción.
¿Promoción?
Sí, la de llama antes de Navidad y paga la mitad. Simplemente por llamar a Mutua Madrileña.
Creo que te confundes.
Sé que es solo para buenos conductores o familiares de mutualistas, pero es que mi hermano es de la Mutua.
No, si a mí me parece estupendo, pero es que te has equivocado, esto es una pizzería.
No te confundas, consulta las bases de esta promoción en Mutua.es y paga la mitad en tu seguro de coche. Llama antes del 31 de diciembre a Mutua Madrileña, 902-555-555.
Com afecta la revolució tecnològica al món del llibre? La Fundació La Caixa et proposa el cicle de diàlegs L'edició reinventa, els editors, la globalització i la cultura. I coneixeràs les reflexions de les figures capdavanteres del món del llibre i la seva influència com a mediadors culturals. Els dies 23, 24 i 30 d'octubre i el 6 de novembre, a 8:15 del vespre, a Caixa Fòrum Barcelona. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
I ara, i com sempre, els dos de la cultura. Avui arrenquem parlant del Premi Herralde, parlem de literatura. Premi Herralde que ha guanyat el mexicà Daniel Sada amb l'obra Maite Curto, Casi Nunca.
Es tracta d'una història d'amor tragicòmica situada al Mèxic dels anys 40 i basada en la història real d'un amor a tres bandes. La d'un home que es mou entre l'amor a una prostituta i a la dona amb qui s'ha de casar. L'obra guanyadora i la finalista, Un lugar llamado Oreja de Perro, d'Ivan Taís, les publicarà a l'editorial Anagrama d'aquí a 15 dies.
I atenció que seguim enganxats als llibres, perquè un llibre sobre el conflicte de l'art de la Franja presentat avui a Lleida revela que la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, li va demanar a l'exconsellera de Cultura, Caterina Mieres, que lliurés les obres a l'Aragó com a contraprestació pels papers de Salamanca.
Així és, l'autor del complot explica també que el rei d'Espanya va demanar al bisbe d'Urgell ser copríncep d'Andorra.
Lleida per a Joan Álvarez.
L'autor del llibre Eugeni Casanova diu que de la Vega va fer diverses trucades a Caterina Mieres perquè lliurés les obres a Barbastre.
Ja en aquella època ja va estar ella al capdavant del timó per provocar la segregació de Lleida. Ara és vicepresidenta del govern i la consellera Mieres, o l'exconsellera Mieres, em diu que la va trucar 4 o 5 vegades per dir-li que entregués les obres a Barbastre. Ja us hemos dado los papeles de Salamanca, haurà complit vosotros i entregat les obres a Barbastre.
L'autor diu que la Diputació de Lleida ha estat l'administració que més ha defensat obertament les obres d'art, a diferència de l'Ajuntament, que, segons afegeix, ha estat més ambigu. Eugeni Casanova elogia també la feina de l'exbisbe Francesc Xavier Ciuraneta.
Acabem amb un clàssic del teatre espanyol, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Mario Gas es convertirà en Don Juan Tenorio en una sola sessió que es fa aquest vespre a les 9 al Teatre Romea de Barcelona en format de lectura dramatitzada. Al seu costat podreu sentir les veus de Josep Maria Pou, Jordi Buixaderas i Mingo Ràfols, entre d'altres.
D'un clàssic anirem a un altre clàssic d'esports, en aquest cas com Òscar Fernández, però abans deixeu-nos dir l'alineació. Salva Pou, Carles Morales, Caral Díaz, Mercè Muñoz, Estel Batet, Xavier Montagut, Kilian Sabrià, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I ara aquest clàssic que dèiem. Òscar Fernández, bona tarda.
No sé com prendre'm això de clàssic.
Bé, prendo bé.
Bona tarda.